Són les 10.
Senyores i senyors, comença Que consti en acta.
Dia 23 de novembre de 2006, un dijous més, ens reunim aquí al 107.2 de la FM per fer-te companyia, per acompanyar-te des d'ara que són les 10 del vespre fins que les campanes toquin les 11 de la nit. Aquí aquest programa que es diu Que consti en acta, aquest magazín local on intentem repassar sempre totes les coses que passen al nostre poble, perquè estiguis ben informat, perquè t'assabentis de tot el que passa a la nostra vila. I per això ens reunim a la meva dreta el senyor Albert Subirós. Bona nit, Subi.
Hola, bona nit.
A la meva esquerra la senyoreta Gemma. Bona nit, Gemma.
Bona nit.
Entre el control tècnic fent possible que tu ens puguis sentir des de casa en Joan Bernet i la veu que us parla, que és la de l'Àlex. Avui t'hem preparat una cosa maca, una cosa arregladeta, una cosa distreta perquè t'ho passis bé, perquè doncs, tinguis ganes de sentir el 107.2 de la FM. En primer lloc, repassarem una mica l'agenda d'actes. Tots aquests actes que hi han previstos per aquests propers dies a Sant Feliu, doncs farem un cop d'ull perquè no te'n perdis cap. A més, farem els cants, que Subi, avui quin cant ens toca?
Avui farem Cants Hidra.
Cants Hidra. Doncs ja sí. Estic ansiós perquè m'expliquis aquest Cants Hidra. A més, també farem la secció dels jubilats. Farem també les notícies, que avui tenim notícies moltíssimes i algunes de curioses. Sabeu que van detenir un atracador que anava disfressat de pallasso? Aquí a Sant Feliu de Codines i a més amb un final que no us podeu ni imaginar. La cosa té nassos, ja ho veureu. A més, també repassarem què deia la pinya a través d'aquesta revista que aquest any celebra el 25è aniversari. Fem un repàs a la història recent de Sant Feliu, tots els actes que han anat passant al llarg d'aquests 25 anys a través de les pàgines de la pinya. Els hi fem un cop d'ull perquè tu també doncs, les recordis. A més, també tenim entrevista avui. Tenim una persona que fa 22 anys quasi bé ja que és jutge de pau a Sant Feliu de Codines, que a banda de ser jutge de pau, és una persona doncs, amb una trajectòria en el món cultural de Sant Feliu impressionant. El podem vincular a un grapat d'entitats i de coses de Sant Feliu. I per tant, avui és un plaer tenir aquí al nostre estudi en Francesc Rovira. Francesc Rovira de Camp Mules. Avui l'hem portat perquè ens parli de la figura del jutge de pau. Perquè, doncs, com us dic, ell fa 22 anys quasi bé ja que ho és. N'hi han passat de molts colors, té moltes anècdotes, moltes experiències i coneixerem una mica més a fons aquesta figura del jutge de pau. Això serà al llarg de l'entrevista. Com veus, t'hem preparat un menú arregladet, t'hem preparat una cosa maca, distreta i ara doncs, que són les 10 i 3 minuts de la nit, només ens queda una cosa, desitjar-te bona nit i dir-te que comencem.
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge...
Què és el que passa?
L'agenda!
Avui no tenim tanta agenda com notícies, però també déu-n'hi-do l'oferit que ve això. Comencem per demà a la tarda, demà dia 24, hi ha un taller de grafits aquí al Centre Cívic, que es farà durant dos dies, durant demà divendres dia 24 i també el dia 29 de novembre. Hi poden participar tots els joves que ho vulguin de 12 a 19 anys, però cal que prèviament s'inscriguin al punt d'informació juvenil, o sigui que tenen de temps ja, com qui diu, fins demà. Poden fer-ho aquí a Can Buixó, a la carretera de Sant Llorenç número 6, o bé el telèfon 938660319, que és el telèfon del punt d'informació juvenil. També demà, però a les 8 del vespre, s'inaugura la cinquena travessa Racons de Sant Feliu. És aquesta activitat organitzada per la Colla del Rodet, on al Centre Cívic, a la sala d'exposicions, s'hi poden veure tot de fotos de racons de Sant Feliu i es tracta d'encertar a veure quin lloc és. La cosa es presenta complicada i entre els acertants doncs, hi haurà un sorteig d'un viatge en una casa rural. L'exposició, com dèiem, s'inaugura demà a les 8 del vespre i es podrà veure durant tota aquesta setmana i el tancament es farà el diumenge que ve a les 7 de la tarda. A Anem ara dissabte. Dissabte el grup del Correfoc ens presenta la primera tabalada santfeliuenca. Aquest grup, que també celebra 25 anys, començarà a les 7 de la tarda amb un passacarrers de mitjoreta de durada. Aniran pel centre del poble amb tot de colles acompanyades amb timbals. Ve gent, la colla de Diables de Manresa, de Granollers, també de Ciutat Vella, venen d'altres llocs de Catalunya també. Després de fer aquest passacarrers on aniran amb torxes de foc, faran un pique de colles per veure qui fa més soroll, tindran uns minuts per lluir-se a veure qui ho fa més bé, i el jurat, un jurat que tindran allà, doncs escollirà qui ho ha fet més bé. Després faran un sopar tancat pels membres de les colles, però després de tot això doncs es farà una festa oberta, la festa de la cervesa, a la sala de teatre del Centre Cívic. Això serà a partir de les 11 del vespre, però si us sembla, qui ens ho pot explicar molt més bé és en Xavi Serrats, que ell és membre del Correfoc i per tant dels organitzadors, i ens ho explicaran en primera persona.
El grup del Correfoc us convida aquest dissabte a la atabalada. Què és? És una trobada de tabalers, la primera trobada de tabalers de Sant Feliu de Codines. Comencem a les 7 de la tarda. Des del Cívic farem una cercavila passant per la Font dels Àlbats, per la plaça, carrer Travessia, cap a Cantalet i tornem cap a la plaça, on acabarem amb una espectacular tocada de timbals. Ens faran una tocada cada grup que vindrà. També tenim uns animadors amb foc, o sigui que va dedicat per tota aquella quitxalla, i no tan quitxalla, o sigui, petits i grans, us esperem a tots. Acabarem amb un sopar de germanor a baix, al Cívic, i a partir de les 12 de la nit no t'ho perdis. Primera festa de la cervesa. Us esperem. Grup del Correfoc.
Doncs això que dèiem, primer la tabalada a partir de les 7 de la tarda i després la festa de cervesa a partir de les 11 de la nit. Tot això serà, com dèiem, aquest dissabte. Anem ara diumenge, el Casal Cultural Codinenc acollirà l'obra El sopar dels idiotes, presentada pel grup de Xalles 81. Tot això serà a les 7 de la tarda a la sala de teatre del Casal. I abans d'acabar, anticiparem un acte de cara a la setmana que ve. És un musical que es diu Jugant amb Foc, que es farà el dissabte dia 2. Es farà a les 8 del vespre al Centre Cívic, i si un cas la setmana que ve ja en parlarem més profundament. En tot cas, ara abans de continuar, ens queda només presentar-vos el convidat que tenim avui aquí, que com anticipava l'Àlex abans, és el Francesc Rovira. Francesc Rovira i Pujol va néixer aquí a Sant Feliu de Codines el dia 12 de juliol de l'any 1937. Com comentava l'Àlex, ha estat vinculat amb moltes entitats, però avui ens ve a veure perquè aquest mes de maig farà 22 anys que és jutge de pau i volem conèixer una mica més a fons què vol dir això de ser jutge de pau. Bona nit, Francesc.
Bona nit.
Justo en el momento en que empezaba a encontrar oscuridad, está en el sol de mi ciudad. Justo en el momento en el que la resignación consumía cada día mi ilusión, apareces tú y me das la mano, y sin mirarme te acercas a mi lado, y despacito me dices susurrando que escuche tu voz. Adelante.
endavant, seguim nosaltres també des del 107.2 de la FM, des d'aquí, des d'Ona Codinenca, des d'aquest programa que es diu Que consti en acta i que cada dijous, a partir de les 10 del vespre, t'intenta repassar tota l'actualitat de Sant Feliu. Sabeu que aquest programa també es repeteix els divendres a partir de la 1 del migdia i els dissabtes a partir de les 4 de la tarda. També no cal que et recordi que a partir d'aquest any se'ns pot escoltar per internet. Només t'has de connectar a la pàgina web de la ràdio, que és www.santfeliucodines.cat/onacodinenca. I quan són les 10 i 10 minuts de la nit, tinc el plaer de presentar-vos el nostre convidat d'aquesta nit, que és, com dèiem en el sumari, en Francesc Rovira. Bona nit, Francesc.
Bona nit.
Estem molt contents de tenir-te aquí. A més, jo crec que et podríem tenir aquí per parlar de multitud de temes relacionats amb Sant Feliu, perquè estàs vinculat a gran part de les entitats del poble. Però avui ens feia molta il·lusió que ens vinguessis a parlar de la figura del jutge de pau. 22 anys de jutge de pau, déu-n'hi-do, no?
Bueno, sí, però passen molt de pressa.
Passen molt de pressa, no?
Sí.
Com et trobes fa 22 anys que acabes sent jutge de pau? Com un es troba com a jutge de pau?
Mira, jo ja vaig quedar sorprès quan me van nombrar, que va ser el dia 11 de maig del 1984, que em va venir una administrativa de l'Ajuntament i em va dir, és jutge de pau. Jo vaig quedar, doncs... quasi, oi? Diu, no, dic, però jo què? No, tu ets jutge de pau, has d'anar a jurar al jutjat de primera instància de Granollers i a partir d'aleshores et toca fer aquesta feina. I en aquelles èpoques era sense renúncia i sense remuneració.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Anem a posar-nos una mica en solfa per la gent que no sàpiga ben bé què és un jutge de pau. Quines són les funcions d'un jutge de pau? Què fa un jutge de pau en un poble com Sant Feliu?
Les funcions d'un jutge de pau són vàries, són moltes. Quan una comunitat necessita que algú una qüestió controvertida sortida d'algú dels seus entres, neix el personatge encarregat de discernir amb criteri que ho hi permeti establir un judici equànime, és a dir, que sigui sempre d'ànim serè i just en tots els casos i envers de tothom. Aquest personatge serà la figura que aplicarà unes normes, la llei, i aplicant aquestes normes dictarà una resolució, la sentència. I d'aquesta forma neix la figura del jutge de pau que està... La denominació de jutge de pau surt del Real Decret del 22 d'octubre de l'any 1885.
Així és, Francesc, et poden venir, doncs, per exemple, dues persones que tinguin un conflicte i et puguin venir a exposar, doncs mira, tenim aquest problema, jo amb aquest veí tinc aquest problema, per exemple, i poden venir a exposar això.
Això passa molt sovint. A vegades per petites coses que llavors, si tots dos volen tenir la raó, que no hi hagi ningú que estigui enrere, llavors els hi surt més problemàtic.
Clar.
I hi han d'anar a buscar un advocat. Clar. I que ho tiri endavant.
Per exemple, podria ser, no sé, per posar alguns exemples, no sé, algú que, imaginem, dues persones que tinguessin el jardí que es toquen i que hi hagués algú, doncs,
això,
que tingués una branca que li entra al jardí.
Això passa un 10% de vegades. Clar. Amb tots els veïns que tenen jardí, l'altre no té jardí, té pati, i la porqueria o la brossa del jardí d'un va al pati de l'altre i l'altre no vol netejar.
Llavors, suposo que deuen plantejar aquesta queixa a l'Ajuntament i de l'Ajuntament et deuen cridar tu com a jutge de pau i tu ets una mica el que has de posar una mica de coherència a la situació.
De fet, el veí que queda embrutat podria tenir la facultat de tallar-li les blanques que es fiquen a dins de casa seva, però això no passa moltes vegades perquè hi han raons per aquestes coses.
Clar. Quins altres conflictes t'has trobat, Francesc, al llarg d'aquests 22 anys? Per què t'ha vingut a veure la gent?
Mira... Són molts i molts variats, de famílies, de societats, de matrimonis. Són molts els casos que surten. Jo, si de cada 10 em puc solventar un, és el que t'anima a seguir continuant a fer aquesta feina, que és molt desagradable.
Perquè això ha de ser complicat, no? Perquè imagino que, clar, has de prendre una decisió, has de donar una mica de raó a uns, treure'ls a els altres...
Sempre hi ha un que té culpa.
Ja es veu venir,
però
això.
Jo no sóc qui, tot i veient-ho i coneixent-ho, no sóc qui per dir-ho, escolta'm, tu ets culpable. Això que ho facin els jutges que de veritat.
Sí, 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 sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Nosaltres només som de pau, intentar portar l'aigua per bon camí.
O sigui, per dir una manera, perquè ens entenguem, la figura del jutge de pau intenta resoldre doncs, tots aquests petits conflictes que, entre cometes, no valdria la pena portar-los amb un jutjat convencional, no valdria la pena doncs, embarrancar-se amb advocats, i són a vegades petites coses que a vegades es necessita un àrbitre, no?
Ja et dic que hi ha alguna vegada que se'n solventa algun que et dona una alegria, però la majoria de les vegades no, la gent no vol anar enrere.
Això és el que et volia dir. Doncs, et fan cas, Francesc? Et fan cas o no? Quan els dius, oh, mira, hauríeu de fer això per resoldre-ho?
Alguna vegada sí.
Sí, no?
Ja et dic que alguna vegada sí, que és de les que aprofites, et dona ànimos, et dona benzina per continuar fent la feina, perquè si no n'encertessis cap, si tot anés malament, doncs llavors un s'arriba a avorrir.
T'has trobat alguna vegada, Francesc, de dir ai, noi, aquí no sé què tinc que fer aquí, no sé qui li tinc que donar la raó? O tu bueno, de seguida
jo,
ja veus...
Jo et vaig dir que la raó es veu de seguida qui la té. Ara, no pots dir-li tu tens la culpa i tu tens la raó.
Suposo que s'ha de tenir molt tacte, no?
Perquè, per plantejar... Home, és clar, perquè llavors el jutge ha dit que jo tenia la raó, home... Sí, es pot dir, però no se'ls pot ordenar.
Clar.
Nosaltres no podem ordenar.
Clar, clar, clar. Francesc, tu fa 22 anys comences a ser jutge de pau, ho has sigut ininterrompudament durant aquests 22 anys, però qualsevol persona pot ser jutge de pau?
Pot ser jutge de pau totes les persones que reuneixin les condicions legals poden sol·licitar ser jutge de pau.
Uh-huh.
Vol dir que quan hi hagin eleccions, abans ja us he dit a mi, em van nombrar dit, des de la democràcia, elegeix el jutge de paus o la corporació municipal, el ple,
uh-huh.
Hi ha d'elegir entre els que es presenten el que sigui més votat, llavors es pot presentar tothom que reuneixi les condicions legals. No poden presentar-se... per causes d'incapacitat física, els condemnats, els processats, i llavors hi ha causes d'incompatibilitat que són l'exercici de qualsevol altra feina de la jurisdicció, algun càrrec de l'acció popular, algun càrrec retribuït per l'administració i els que fan d'abogats, els abogats.
Clar.
Abans aquests tampoc es podien presentar.
Clar.
Però, a més, es pot presentar
en
tothom.
En general, qualsevol persona...
Es pot presentar tothom.
I llavors, evidentment, el que tu expliques és que els candidats doncs, es debateixen al ple, és el que tria entre els candidats, es vota en el ple i llavors surt aquesta persona escollida. Anem a sentir, si us sembla, un parell d'anuncis, perquè hem de fer quatre calerons, que si no després la ràdio se'ns encalla i no rutlla.
Si el seu cotxe pogués parlar, segur que triaria Tallers Lleonard. Perquè a Tallers Lleonard li oferim servei ràpid en totes les seves reparacions i operacions de manteniment del seu vehicle. Som associats a la xarxa de tallers CEAC Auto. A Tallers Lleonard tenim compra i venda de vehicles de totes les marques, nous i d'ocasió. Vingui a visitar-nos sense compromís i veurà que tenim el vehicle que necessita. I recordi que li busquem el finançament a la seva mida. Aprofiti les importants ofertes en pneumàtics, accessoris pel seu cotxe, revisions de manteniment... Tingui sempre el seu vehicle a punt al millor preu. Vingui a visitar-nos. Estem a la rotonda de l'entrada de Sant Feliu de Codines o truqui'ns al 93 866 1124. Tallers Lleonard, amb CH Auto, cada dia al seu servei.
Depressió, agressivitat, fracàs escolar, dislèxia, pors, anoresi, desequilibris alimentaris. Aquests són alguns dels problemes més habituals que fan que la nostra vida no sigui plenament satisfactòria. Al Centre de Psicologia i Logopèdia Montserrat Baulenes trobaràs un equip de reconeguts professionals en psicologia clínica, escolar, logopèdia i nutrició que amb la màxima discreció i serietat t'ajudaran a solventar aquestes i altres problemàtiques. El Centre de Psicologia i Logopèdia Montserrat Baulenes es troba al carrer Gallifa número 1 i el telèfon és el 93 866 1228. T'ajudem.
Sant Feliu no para de créixer. La ràdio també. Ona Codinenca. Creixem amb vosaltres. Ona Codinenca. 107.2 FM.
Seguim en directe aquí al 107.2 de l'FM, aquí a Ona Codinenca. Estem parlant amb en Francesc Rovira, estem parlant de la figura de jutge de pau que ell doncs, actualment ocupa aquí a Sant Feliu de Codines. Estàvem parlant una mica de les coses que fa un jutge de pau aquí a Sant Feliu, dels conflictes doncs, que ha hagut de mediar, que ha hagut de fer una mica d'àrbitre, però a més, Francesc, també tens altres atribucions, com és la de poder fer casaments, oi? Que això també ho podes poder fer?
Això pertaneix al jutjat de pau.
Pots fer-ho també?
Des que es van fer casaments civils, el jutjat de pau, que és el que es cuida del registre civil, el jutge té la facultat de fer els matrimonis que queden apuntats en els llibres de registre de la secció segona.
I això a vegades, Francesc, a vegades veiem a les pel·lícules quan hi ha un accident o quan hi ha una mort així és una mica estranya, que sempre hi va un jutge. El jutge de pau també ho fa, això d'anar a aixecar els cadàvers?
Bueno, això ara sembla que fa una temporada que queda delegat en els Mossos d'Esquadra.
Els Mossos d'Esquadra.
Abans havíem aixecat molts.
Sí.
No ho aixecava solament el jutge de pau, sinó que es constituïa el tribunal que dèiem, que era la reunió del jutge de pau, la reunió del metge del poble i del caporal o del comandant de puesto. Llavors es anava a veure el cadàver i si no es veia cap motiu de violència, que el cadàver fos de mort natural o d'alguna cosa d'aquestes, llavors s'aixecava el cadàver, es portava en el dipòsit de cadàvers que tenim molt ben muntat en l'Hospital de Sant Feliu, que ara ja s'ha fet antic, i després el jutge d'instrucció deia si havia de fer l'autòpsia, ho deia que es havia de fer.
Això ara dius que ho comencen a fer més aviat els Mossos d'Esquadra.
Sí, ara els Mossos d'Esquadra es cuiden d'això.
Així, anys enrere, igual et devien trucar per telèfon a altes hores de la nit perquè s'ha d'aixecar un cadàver.
Bueno,
o alguna...
sí, n'hem aixecat a la nit, n'hem aixecat de dies, n'hem aixecat els dies de festa, n'hem aixecat de diverses formes.
Déu-n'hi-do.
Una cosa molt curiosa també és l'horari que feu els jutges de pau, em sembla, eh?
L'horari dels jutges de pau...
Ja treballeu tot el dia.
Et vaig a dir que per lo civil...
Sí.
Per lo civil està obert els dies de treball a les hores laborals. Ara, per lo penal ha d'estar obert 365 dies de l'any a l'hora que convingui.
24 hores al dia, oi?
Sí.
Clar, perquè hi ha, suposo, coses i emergències que no tenen horari.
I en cas d'una emergència d'aquestes que tu estessis de vacances, qui hauria de fer la funció?
Ja, jo poso suplent.
Ja està previst.
Ja està previst.
Déu-n'hi-do.
Que aquí a Sant Feliu és el Josep Verdaguer Viaplana, des de no sé quants anys fa, 8 o 10, no sé quants anys fa.
Aleshores, quan ell no hi és, ocupa la teva funció de jutge.
Jo no hi soc, i si ha trobat en algun cas que jo, degut a la meva feina, a vegades he sigut fora, però ja ha sigut quan se'n cuiden una mica els Mossos d'Esquadra.
Déu-n'hi-do, ha sigut en aquests últims anys. Explica'ns alguna cosa, Francesc, amb aquests 22 anys segur que deus tenir un grapat d'anècdotes, de coses que t'han passat. Abans començàvem a parlar doncs, de gent que t'havia vingut doncs, per mals entesos, per conciliacions que havies hagut de fer. Què és el que recordes d'aquests 22 anys de coses, evidentment sense dir cap nom i sense dir cap situació concreta, però de dir, ostres, mira, una vegada em vaig trobar amb això i, o una altra vegada em vaig trobar amb això o altra.
Mira, el que més recordes dels aixecaments de cadàvers, per exemple, quan es constitueix el tribunal, tens l'apoio del metge i del comandant de puesto. I no hi ha hagut, solament en dos casos que recordo molt bé, necessitat de que pugés el jutge d'instrucció.
És que havia passat alguna cosa violenta.
Sí, perquè hi havia símptomes de violència. Ja ho podem recordar, que els seus siguin tots dos, amb els germans Paquito Alsina i l'Antonio Alsina, que el Paquito era un dominador de l'Antonio, i per aquest assumpte nosaltres, el gremi de Sant Antoni, va anar a Madrid a sortir amb un programa de televisió.
Ostres, sí.
Llavors, no ens hem equivocat mai, però una vegada que vam aixecar un cadàver que es va clavar allà on hi havien les deixalles, en el quilòmetre 22 de la carretera de Castellterçol, doncs vam aixecar un cadàver que era clamat, ningú va veure res, i al cap de dos anys es va descobrir que allò va ser un assassinat.
Ostres.
I és clar, al cap de dos anys es va descobrir, però penses, ostres, però que ho vam fer malament.
Clar.
I no,
en aquell moment no hi havia cap prova que...
Tots ens equivoquem.
Clar, és evident.
I per lo de més, sí que recorden coses, matrimonis que s'arriben a pagar, i això és molt trist.
Déu-n'hi-do.
I que un tanca la porta de casa seva a l'altre, i hi han coses... una mica tristes d'explicar, més val que expliquem coses alegres.
Coses alegres. Hi ha hagut algú alguna vegada, Francesc, que t'hagi... És a dir, t'has sentit alguna vegada amenaçat?
Per... Moltes, moltes. Una vegada, el dia de Nadal, em va agafar un senyor, que encara és viu, que em va agafar pel braç, que anava, per força havia d'anar bastant torrat, amb una força terrible, que jo no sé com aquell senyor més aviat esqualit i prim tenia aquella força, i em va dir que si no hi arreglava un assumpte que em mataria, això el dia de Nadal.
Déu-n'hi-do.
Sí. Déu-n'hi-do. Llavors m'han posat un ganivet al coll.
T'han posat un ganivet al coll?
Sí, també, això també, però bueno,
Déu-n'hi-do.
Era per demostrar molt que ho havien fet amb ell.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Has de passar por en aquests moments, suposo, no?
Sí, perquè hi havia dos individus més valents que jo, però bueno, hi havia molta amistat, era un... Però no vaig deixar de tenir el ganivet al coll.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quines situacions al llarg d'aquests anys. Francesc, suposo que la pregunta que es deuen fer moltes persones és, doncs, que el teu càrrec dura 4 anys.
Sí.
S'acaba les properes eleccions, el mes de maig, teòricament, sí. S'acaba. A partir del maig, en Francesc Rovira tornarà a ser jutge de pau?
A partir del maig jo espero que hi hagi algú, que ja n'hi ha de gent a Sant Feliu capaç de fer-ho més bé que jo, que es presenti algú, perquè els càrrecs així perennes no funcionen.
Clar.
I a Sant Feliu hi ha molta gent apta per ser-ho, espero que es presenti algú. El que passa que tots els que volen, que poden, aquells no es presenten.
Aquells no volen.
Aquells no es volen presentar. Jo estaria molt content que es presentés algú.
Però de totes maneres, no descartes si no hi ha ningú que es presenti i haver de continuar a fer-ho.
Jo espero que es presenti.
Sí, com sigui.
Jo ja començo a tenir ganes, doncs no de deixar-ho. Ha sigut una experiència molt bonica. He hagut de treballar força. És un càrrec que quan ho vaig agafar jo era sense renunci, sense remuneració. A partir de l'any 94, em penso que va ser, tenim una nòmina, però fa riure la nòmina que tenim. Cada 4 mesos cobrem 410, 420 euros, vol dir que sí, sí. 3 per 4, 12, 1.200 euros al mes, no en tenim ni per rentar les camises
a l'any, 1.200 euros a l'any,
ni per rentar les camises que embrutem com anem a fer un casament.
Déu-n'hi-do.
No es fa per interès.
És el que volia dir, perquè inclús els 10 primers anys veu estar sense cobrar ni un
sí,
ral.
Ni res.
Per tant, vull dir que és una cosa que la fas, suposo, com per col·laborar amb el poble i per fer una cosa pel poble.
Home, és per col·laborar amb el poble.
Que no pas per un tema
econòmic. I és un càrrec, podríem dir, bo, dintre del que cap. Jo a vegades he dit que l'únic càrrec que es pot tenir en un poble és el de jutge de pau, perquè no hi ha discussions, no hi ha partits, no hi ha... I tothom et fa bona cara. Tens una pega que si amb algú li dius les coses pel seu nom sempre tens un 15 o un 20% de gent que et mira així una mica estranyat.
Bueno. Déu-n'hi-do. Bé, doncs, Francesc, són 11:15, sabem que et toca ara anar a una altra
jo,
cosa com és Sant Antoni, però sí, digues abans de marxar, i tant.
Jo des d'aquí vull dir que el jutjat de pau, el jutge, no té gaire feina. Un cop a la setmana a firmar, si hi ha algun casament i alguna altra cosa que et molesti en algun veí que necessita, no és molta la feina. El que sí que haig de dir que en el jutjat de pau hi ha molta feina, que es fan notificacions, es fan citacions, es fan requeriments, es fan exhorts, es fan oficis. Tot això passa per les mans de la secretària. I el jutjat de pau de Sant Feliu és un dels jutjats que funciona bé, perquè tenim inspeccions també,
sí?
Si no ho fem bé, el registre de tant en quant passa un inspector, aviam com ho tenim. Tot això és gràcies a la Mio Llejou, que és secretària. gairebé fa tants anys com jo, poder dos o tres menys, i ell ho fa amb molt de gust i amb molta afició, que això és el que val, que la persona que fa una feina
la faci
no
hi agradi.
Clar, sí, sí. Si no fos per ella, jo ja faria dies que no sé.
Així sou un equip, doncs.
Sí, bueno, el jutjat es compon del jutge, del fiscal, que a Sant Feliu no en tenim, del secretari i llavors de la policia municipal,
clar,
que en el moment que la crida el jutge es converteix immediatament en policia judicial.
Policia judicial. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bé, doncs Francesc, ha sigut molt, molt interessant parlar amb tu, perquè són coses d'aquestes doncs, figures que són figures del poble que no les coneixem, no?, moltes vegades.
Podríem parlar llargament, però ja, si jo només us haig de dir doncs, que el jutjat de pau és el primer esglaó de la justícia. Gràcies a ella, jo em penso que se solventen molts problemes en el jutjat superior.
Clar.
Que després del de pau ve el de primera instància, després ve l'audiència provincial,
suposo
el Tribunal
que
Suprem, l'Audiència Nacional i després el Tribunal Suprem.
Suposo que tot el que es pot resoldre aquí al jutge de pau doncs evites que s'hagin d'anar als altres.
Evites feina amb els altres.
Francesc, moltíssimes gràcies per haver vingut aquí a la ràdio a parlar amb nosaltres.
No m'has de donar gràcies, jo estic a la vostra disposició sempre que ho necessiteu o vulgueu, i si puc estic amb vosaltres, jo us felicito perquè et tinc l'ado que heu muntat aquí, que això sembla que estiguem ja a Catalunya Ràdio.
Així hi treballem. Vinga, doncs moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Sant Feliu no para de créixer. La ràdio també. Ona Codinenca. Creixem amb vosaltres. Ona Codinenca. 107.2 FM.
Can Pou del Cine, Can Mules, Can Boteret, Can Carreter, Can Figa, Can Patafa, Can Maler. Cada dijous aprèn-te un cant.
Bé, sovint, encara tenim avui, ens queda mitja horeta de programa, hem de fer notícies, que jo tinc moltes ganes avui d'arribar a les notícies perquè tenim unes notícies curioses avui, com no les hem digut cada dijous.
Pensant en un pallasso, dius.
Pensant en pallassos i en coses rares que tenim en aquestes notícies. Bueno, però va, anem per parts, que si no em fico amb la secció del Subi. Avui, Subi, cans. Què?
Doncs sí, avui cans Hidra.
Cans Hidra.
Seguirem en aquell carrer, bueno, l'actual Josep Maria Folch i Torres. Si recordeu, les setmanes anteriors hem parlat de Can Liu, de Can Costella i de Can Buinets, també vam fer un petit apunt la setmana passada. Avui acabarem d'aclarir algunes coses sobre aquell carrer. Mira, per començar, aquest carrer, en un principi, es deia Carrer de Creus. Era, genèricament, estava englobat amb el que era el Carrer de Creus, no? Però al segle XIX ja es va conèixer com a carrer Sant Quirze. Bé, com hem comentat abans, Can Hidra era al costat de Cal Liu, la casa que hem comentat en setmanes anteriors, aquella casa que derivava amb la família Roure, els Roure del carrer de baix. I aquesta casa fa cantonada amb l'actual carrer de Sant Quirze, que és el que puja cap a la costa. I bueno, la casa de Can Hidra, anys després d'estar construïda, es va dividir en dues vivendes i una d'elles doncs, va passar a ser Can Estrifalla. O sigui que eren...
Can Estrifall.
Sí.
Estrifall.
Can Estrifalla. Estrifalla.
Estrifalla.
Estrifalla.
Sí, sí.
No ho he sentit mai.
Tampoc.
Sí, sí. Un era Can Hidra i Can Estrifalla. Venien del mateix habitatge. Bé, el motiu de Can Hidra ve pel nom del fundador.
A mi m'ha fet molta gràcia quan m'ha comentat que feia aquest cant, la manera en com està escrit, explica-ho.
Sí, Can Hidra està escrit amb Z-I-D-R-A, Hidra.
Sí, semblaria Hidra. Que hauria d'estar més, no?
Sí,
o no sé.
Venint d'Hidra, bueno...
Clar, Hidra.
Tal com sona.
Sí, ara no ho veig per aquí, però suposo que devia ser alguna propietària. I, bueno, doncs, en referència als Hidro, doncs, li han dit les Hidra, m'imagino jo, eh?
Vinga, subi, què més?
Bé, l'iniciador d'aquesta nissaga va ser els Hidra Marigó i Oliana, que això hauríem d'anar per trobar la família, l'arbre de Can Marigó, la família de Can Marigó, doncs que va néixer, havia nascut a la casa que actualment coneixem com a Can Vega.
Mm-hmm.
Can Vega, aquí prop de la ràdio, en aquesta barriada. L'Isidre es va casar l'any 1713 amb la Maria Bellcorba. Aquesta família eren d'ofici bracer I bueno, van seguir aquesta mateixa feina durant 6 generacions, em sembla.
Sí, Déu-n'hi-do.
Sí, sí, que és les mateixes generacions doncs, que el cognom de Marigó va perdurar en aquesta família, en aquesta casa. Uh-huh. Va ser l'any 1846, quan, al cap de 6 generacions, quan una dona, la Raimunda Marigó, amb el cognom, es va casar amb Isidre Segalés i Oms, que era teixidor de cotó. Aquí l'ofici de la família va canviar.
Es van fer teixidors de cotó,
sí, sí.
I van perdre el cognom també.
Sí, es van dir Segalés.
Segalés.
El seu fill, el fill d'aquest matrimoni, casat el 1846, va ser en Jaume Segalés Madrigó i va ser sabater. Vull dir que abans van canviar un altre cop
de feina.
D'ofici, sí, sí. Mm-hmm. La filla d'en Marigó, la filla d'en Jaume Segalés, ja del fill, o sigui que ja la neta de la Raimunda, va acabar aquesta nissaga, es va casar l'any 1916 amb Miquel Tura Cruell i no van tenir fills, i per tant, doncs bueno, es va extingir aquesta família, no?
Es va extingir.
Actualment, aquesta finca ja estan fent obres, sí. És una de les múltiples obres que estan fent
a Sant Feliu.
A Sant Feliu, sí. I aquestes dues cases, que abans n'eren una, tornaran a ser una.
Ah, sí?
Tornaran als orígens, sí, sí. Can Isidre i Can Estrifalla doncs, s'ajunten i és on s'hi està fent una casa el Francesc Duran Serrats, que és el que té el que ven materials per rampisteria i instal·lacions d'aigua, i això aquí al carrer Sant Pere.
Mm-hmm.
Doncs aquest és el que s'hi està fent la casa.
I així les tornen a reunificar.
Sí, entre les dues cases en fa una i a més doncs, també s'aprofita per eixamplar el carrer. També de dues a fer-ne una, recula uns metres i el carrer es farà molt, perquè allà hi ha una cruïlla molt...
Molt conflictiva.
Sí, sí.
Molt bé, Sobí. Doncs ja hem fet un nou cant, a Can Isidre, i ara ens anem a la secció dels jubilats.
La llar dels jubilats t'informa.
Vinga, Subi, jubilats, tira-li.
Bueno, per començar ens comenten els jubilats que ja tornen a tenir internet. Es veu que han passat uns dies que no els hi ha anat bé.
Han passat una llarga travessia del desert amb l'internet, eh?
Sí, han passat bastants problemes. Des d'un principi
la cosa
no ha acabat de funcionar.
Ara ja els hi funciona, per tant toquem fusta i que...
Sí,
que
toquem fusta a veure si dura.
Molt bé, què més?
Tornem a recordar el número de loteria, que no us ho recordaré més, que juguen el 31.276, recordeu-lo. El preu de la butlleta és de 3 euros i se li juguen 2,60.
Vinga.
El preu és per tothom és igual, tant si sigui soci com si no, eh? Bueno, segueixen fent tota classe de cursets, que les persones que estigueu interessades, que, bueno, que ja ho sabeu, que passeu pel despatx, us informeu, i bueno, que, doncs, que abans que anar al curset doncs, us hi apunteu, i endavant que n'hi ha molts de tot tipus per triar. Una sortida. El dia 12 de desembre aniran a les Caves Freixenet a Sant Sadurní d'Anoia i llavors aniran a dinar a Vallirana, un bufet lliure, i després de dinar aniran a Barcelona i passaran pel Caixa Fòrum a veure una exposició d'un famós pintor, el famós pintor Anglada Camarasa.
Déu-n'hi-do quina sortida, no? Com aprofiten el dia, no?
Sí, sí. I el preu d'aquesta magnífica sortida és de 29 euros als socis i 30 als no socis. Aquí sí que hi ha
un
recàrrec
per no ser soci.
Aquell euro que et fa amortitzar el carnet de soci.
Que val 10 euros.
Sí, sí, sí. A l'any.
Val 10 euros, sí.
Val la pena.
En 4 activitats.
Ja ho tens fet.
També s'està preparant una excursió de 7 dies pel maig. S'anirà a Andalusia amb l'AVE, des de Madrid fins a Sevilla. Suposo que d'aquí a Madrid s'anirà per Talgo, amb Talgo normal. I bueno, per allà a Sevilla doncs, es farà una ruta amb autocar pels anomenats Pueblos Blancos i bueno, es farà aquesta sortida es fa conjuntament amb el casal d'avis de Castellterçol i bueno, aquesta sortida doncs, la faran doncs, tant si hi ha pocs inscrits com no, tenen pensat ja fer-la segur aquest març. Aquesta sortida val 685 euros.
Molt bé, què més subir?
També moltes persones ja s'han apuntat per anar a la sortida a l'excursió a Praga que es farà pel mes de juny. I bueno, ja anirem informant a les properes setmanes. I aquesta sortida costa 459 euros.
Molt bé. Pues a mesura que ens anem acostant a les dates anirem recordant
anirem informant, sí,
sobre aquestes sortides.
I fent les maletes.
Anar fent les maletes.
Per anar a Praga, tots,
per anar a Praga,
no?
Sí, sí. Sí, 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 sí. Molt bé, Subi, què més?
I llavors, bueno, per qualsevol cosa doncs, que necessiteu la llar del jubilat, ja sigui anar a fer un curset, una excursió, doncs recordeu que l'horari de despatx és els dilluns i els dijous de 5 a 8 de la tarda.
Molt bé.
I això és tot per aquesta setmana. Doncs
pues fins aquí la secció dels jubilats. I ara sí, ens anem a les notícies. Vinga, Joan, tira'ns-les.
Notícies.
Bé, comencem amb una notícia relacionada amb l'escola taller. Sabeu que des d'aquest any, bueno, aquest any 2006, s'ha fet una escola taller a Sant Feliu, una escola taller de jardineria, que consistia doncs, en, bé, en uns quants joves doncs, del poble. Se'ls donava una part de formació i una part de pràctiques relacionades doncs, amb el tema de la jardineria. Era doncs, perquè aprenguessin un ofici i alhora, doncs, a més, doncs, al fer les pràctiques aquí a Sant Feliu, doncs, clar, han aprofitat per rehabilitar una sèrie d'espais de Sant Feliu. Dir-vos que han doncs, rehabilitat una part del Parc Usà, han desbrossat bona part doncs, dels llocs on hi havia doncs, males herbes per evitar doncs, el tema dels incendis, fer aquelles franges de protecció, a més han plantat també algunes plantes. També han estat a l'escola fent també doncs, una franja de plantacions allà al Jaume Balmes, per arreglar també tot el jardí, i bé, doncs estan fent diferents tipus doncs, de reclus en diferents indrets de Sant Feliu. A vegades els podeu veure, doncs, són un grup de joves que participen en aquesta escola-taller que conclou el dia 29 de desembre. Per tant, fins al 29 de desembre, l'escola-taller, que és organitzat des d'aquí, des de l'Ajuntament, des de la regidoria de regidoria Gemma... de treball?
De treball i indústria.
Indústria, correcte, sí. Doncs s'organitza aquesta escola taller. Ben apuntat. Tenim de fer taller. El diumenge hi va haver un atropellament a la carretera, aquí a Sant Feliu. Doncs, Gemma, què em pots explicar?
Ens han comentat des de la regidoria de governació, ara l'encertem, doncs que va ser una topada entre un vianant i un cotxe, que el vianant anava per on havia d'anar, que és pel pas de peatons, i en aquest cas va ser el cotxe el que no va ser temps de frenar, o bueno, un malentès.
Ens comenten que va ser a l'alçada de Cantalet, més o menys.
Sí, deu ser el pas de zebra aquell que hi ha ben vell a davant. I bé, doncs dir només això, que no és el primer que hi ha, que tant uns com els altres, doncs...
Demanem precaució als cotxes que passin per aquella zona. Va, anem per allò de l'atracador, va. Anem per allò de l'atracador. El dilluns, al dematí, hi va haver un...
Diumenge nit. Dilluns matí.
Dilluns matí, exacte. De fet, era a primera hora del dematí del dilluns. Expliquem cronològicament. Un atracador roba un cotxe a Barcelona... passa per Caldes, a la benzinera de Caldes, l'atraca. Evidentment, doncs, la benzinera dona el parte, els Mossos d'Esquadra donen el parte als diferents pobles del voltant de Caldes perquè articulin els diferents dispositius de policies locals. I l'atracador, en aquest cas, que va amb un cotxe vermell, un cotxe robat, decideix marxar per Sant Feliu. Aquí a Sant Feliu l'atura la policia local d'aquí de Sant Feliu de Codines.
Després de buscar-lo per diversos carrers.
Finalment l'intercepten a l'Avinguda Catalunya número 4, més o menys, perquè allà alçada...
40.
40, perdó, sí, a l'Avinguda Catalunya número 40, allà aquell revolt, doncs l'intercepten. El fan baixar, i què succeeix, Gemma?
Doncs que baixa un pallasso.
Primera sorpresa, l'atracador és un pallasso, o si més no, va disfressat de pallasso.
Porta un barret, porta un abric d'aquest de plumes, i porta la cara pintada de blanc com un pallasso.
La gent de la policia local doncs, que havia realitzat la detenció, l'emmanilla, procedeix doncs, a immobilitzar-lo, emmanillar-lo, a queixar-lo que no porti objectes perillosos. De fet, se li troben alguns objectes perillosos?
Dintre el cotxe. Això ja amb els Mossos d'Esquadra. Ja. Se li troba un ganivet, se li troba un ferro d'aquests d'immobilitzar el cotxe, aquests que es posaven abans del volant als pedals. Amb això és el que feia servir per atacar les víctimes, bueno, per amenaçar les víctimes.
Intimidar, sí.
Per intimidar. També se li troben 255 euros, suposadament robats de la benzinera de Caldes, un tub de maquillatge i guants de làtex de color blanc.
Un cop el tenen immobilitzat, venen quatre dispositius dels Mossos d'Esquadra de Caldes, venen quatre cotxes, bé, per procedir a endur-se'l, no?
El pallasso.
El pallasso.
El pallasso.
Que déu-n'hi-do. I s'adonen que el pallasso no és tal pallasso, sinó que és pallassa.
Una pallassa.
És una pallassa. És una pallassa. Va passar força estona fins que es van adonar. El fet de que anés maquillat i anés doncs, caracteritzat de pallasso doncs, va fer que no se n'adonessin doncs, fins al cap d'una estona que el pallasso doncs, no era pallasso, sinó que era pallassa.
corpulenta, també, sí. molt corpulenta.
Cal dir, exacte, cal dir que era corpulenta, que físicament no ho semblava, però que efectivament es va poder verificar que era una pallassa.
I que l'abric de plomes l'únic que va fer va ser distorsionar que podia ser una pallassa i no un pallasso, també.
Efectivament. En tot cas, va ser la nota curiosa d'aquest principi de setmana. Sí que aquí, doncs, sempre a vegades diem que la policia posa moltes multes i a vegades els critiquem. Quan ho fan bé, doncs també cal dir-ho, i en aquest cas van procedir a fer aquesta bona detenció.
Dic que no era una pallassa local, sinó que consta com a veïna de Barcelona. Maria del Carmen Ece, segons l'ofici en el portaveu dels Mossos d'Esquadra, residia també fora, o sigui, qui li va venir de pas va ser el lloc de detenció, que bueno, va passar a disposició de judicial el dimarts dia 22 i que els Mossos d'Esquadra estan investigant si podria estar darrere d'altres atracaments fets amb el mateix sistema i, curiosament, també amb la cara pintada.
Déu-n'hi-do, coses curioses que passen al nostre poble. Dir-vos que passa una cosa, i no és a Sant Feliu, sinó que és fora de Sant Feliu, és a Vallgorguina, concretament. És una fira del bosc que es fa a Vallgorguina i m'agradaria comentar-vos-la perquè doncs, ens han fet arribar una falca d'aquesta fira i si algú doncs, aquest cap de setmana vol acostar-se a Vallgorguina, m'han dit que és molt maco, però anem a sentir la falca que ells millor ens ho expliquen.
A Vallgorguina, onzena fira del bosc i de la terra. Els propers dies 25 i 26 de novembre reviu la Catalunya rural del segle XIX. Demostracions i tallers d'oficis, fira artesana i gastronòmica, concurs de tallada de troncs, exhibició de doma clàssica. Onzena fira del bosc i de la terra, a Vallgorguina, els dies 25 i 26 de novembre. Organitza l'Associació d'Intercanvis Culturals de Vallgorguina.
Bé, doncs si aquest cap de setmana no sabeu què fer, ja sabeu, podeu anar a Vallgorguina a aquesta fira de la natura. Canviem de terç, sovint anem a fer algun comerç. Hi ha alguna novetat aquesta setmana?
Doncs sí, el que no sabem de comerços és que li ha tocat el número del sorteig que organitzaven...
És veritat, el número sí. Que organitzava l'Associació de Comerciants de Sant Feliu, que sortejaven aquest cap de setmana al balneari, encara no sabem a qui li ha tocat, eh?
No ens anem assabentant.
Vam dir la setmana passada que seria algú que tenia un animal a casa, perquè el número el van donar a la botiga de minimals, però més que això no hem pogut saber.
Si algú sap, 93 86 32 39 és el telèfon de la ràdio. 32 39 el telèfon de la ràdio.
A veure si ho desvetllem abans d'acabar el programa.
Sí, Subi, novetats.
Bueno, novetats és que us vaig comentar fa unes setmanes que el centre veterinari d'allà darrere la carretera, diguéssim, darrere Can Trista, allà al carrer de la Torre del Rellotge,
sí.
Doncs havien tancat, però sí que seguien treballant així a domicilis i, bueno, degut a uns problemes interns, doncs veu que han tancat una temporada i han tornat a obrir. Han reobert ara fa una setmana, deu fer una cosa d'una setmana, doncs que torna a funcionar amb normalitat com havia funcionat fins ara.
Per tant, ens alegrem perquè a vegades, home, sí. Comentem que tanquen comerços i sap greu que tanquen
comerços. És una decepció
comerços.
Pel poble, sí que tanqui una botiga. Per tant, i una alegria sempre que n'obren una.
Ens alegrem exactament cada vegada que n'engeguen un de nou o, si més no, en reprenen un que ja existia. Sabeu que van arreglar la carretera? Que van arreglar la senyalització dels cartells que posaven cap a Sant Feliu, cap a Mollà, cap a Castellterçol, i això està molt bé, els han fet més grans, més macos,
més informació,
més curiosos, més informació, però n'hi ha un que no acaba de quedar massa clar. Gemma.
El de la travessia. Sortint de la travessia, mirant de recte els que hi ha en la brana del costat de la joieria, no hi ha fletxes. I posa Mollà, Caldes, posa Centelles, posa Barcelona, però clar, pots triar anar amunt o avall, el següent cartell et dirà si vas bé o no.
Per tant, vinc de la plaça, m'aturo a davant de Can Maris, a l'estop, tinc la casa de Can Basté davant, perquè ens entenguem, allà hi ha aquests rètols, i em plantejo, vull anar a Mollà o vull anar a Barcelona.
Doncs si vas perdut ho tens xungo.
No saps si has d'anar amunt o avall, no hi ha les fletxes.
No hi ha les fletxes, ja he indicat Barcelona, Mollà, Centelles, totes les poblacions molt maques, ben grans, es veuen perfectament, però no diuen si tens que anar cap a la dreta o tens que anar cap a l'esquerra. Per
no,
tant,
no, res de res.
Has de tirar els daus i dir, aviam, si vaig cap a la dreta o vaig cap a l'esquerra, me la jugo.
Si mires a la façana de la Sara o a la façana de la cantonada, veuràs la indicació per anar a l'església i a Sant Llorenç, però això molt no et serveix.
Molta informació no t'aporta. Per tant, fixeu-vos-hi, quan passeu per allà a la travessia, fixeu-vos amb aquestes senyalitzacions que esperem que ho corregeixin.
Ara és quan demà corrents ho posen i tothom es pensa que ens ho hem inventat. Ho jurem que ara hi és.
Mireu a primera hora.
Sí, aneu i serà. Fa un parell de setmanes que estem parlant de l'oficina de correus d'aquí de Sant Feliu perquè doncs, hi ha hagut bastants problemes amb el tema de l'entrega del cadastre, la manca de personal, ho recordeu, no?
Les pinyes que no sortien.
Les pinyes que no acabaven d'arribar, que per cert ja han arribat, almenys a mi m'ha arribat.
Alguna, no totes, però alguna sí.
El Joan també diu que li ha arribat, per tant ja aquí som dos. Súbito l'has rebut, la pinya?
Jo sí.
Tu la reps via directa.
La vaig rebre bastant aviat, sí.
Bé, Gemma, anem a parlar de correus perquè ens han enviat una nota de premsa des de la direcció, des del Cabinet de Comunicació de Catalunya de Correus.
Doncs diuen que han ampliat el servei en diverses oficines, entre les quals hi ha la d'aquí Sant Feliu. Aquesta ampliació de servei afecta a l'oficina perquè passa de ser auxiliar a multiservei, per tant s'hi poden demanar i fer moltes més coses. I a part s'amplien els horaris, cosa que també...
S'agraeix.
Aplaudim,
S'agraeix.
Cada dia estarà obert de 8:30 del matí a 14:30, és a dir, de 8:45 a 14:45, de dilluns a divendres, i el dissabte de 9:45 a 13:00. De 9:45 a 13:00.
Celebrem doncs, aquest augment doncs, en l'horari. A més, també celebrem que aquesta oficina doncs, s'hi puguin fer més tràmits, més coses que a vegades havies de baixar Caldes per fer segons quin tipus de tràmits.
Diuen girs postals, paqueteria urgent nacional, internacional, bueno, de tot. Telegrames, encara se'n fan d'això.
Sí, encara se'n fan. Aquest any, Gemma, als Pastorets hi ha una novetat.
Doncs sí, n'hi ha més i n'hi ha menys, diguéssim.
Vinga, expliquem-ho.
Deixalles portarà sorpreses perquè ho està preparant amb això dels 25 anys com a molts. Això el tècnic vol dir alguna cosa. En tot cas no desvetllem res i ja en parlarem més detingudament altres dies.
Però es preparen uns Pastorets especials, si més no.
Bastant especials, pel que es comenta. Uh-huh. En canvi, Blaugrana Sant aquest any deixa de fer Pastorets. Aquest any no... Bueno, no s'han entès i...
No ho han muntat.
Passarem de tenir-ne dos a tenir-ne uns, però aquests uns...
Per tant, els Pastorets de Xalles, els dies 25, 26 i dia 1, com sempre, al Casal Cultural Codinenc. En parlarem a mesura que ens anem acostant a Nadal. Anem a parlar d'obres i forats, que això ens agrada bastant. La setmana passada, Subi, comentàvem que havia caigut aquest mur d'aquí davant de la ràdio.
Sí, va ser això la nit del dimarts al dimecres, em sembla, la matinada, i el dijous només vam poder dir que hi havia una pila de dutxanes per disposar-se a arreglar-lo. Va ser un cotxe que va topar.
Sí, ens comenten Llorenç. Que va ser un Renault Megane. Hi havia hagut gent que havia dit si era un cotxe que havia baixat des de la baixada de Can Dominguet i havia anat molt ràpid. No, la veritat real és que era un cotxe que venia per la carretera, o sigui, un cotxe que venia molt ràpid a la carretera de Gallifa, i va topar contra aquest mur i doncs, literalment el va destrossar. El va destrossar literalment.
Ja ho tenen mig enllestit, amb les sí. Jardineres noves i... Bueno.
Esperem que en breu doncs, pugui acabar de quedar solventat. A més, també avui he vist un forat força estrany a l'Avinguda Catalunya, una mica més amunt de la Renault, una mica més amunt del Mules, un forat just al mig de la vorera, que no sé si estan passant alguns tubos o alguna cosa, però d'aquests forats estranys que apareixen a vegades per aquí pel nostre municipi.
El Pallasso.
No sé si era el Pallasso, però en tot cas era un forat estrany. Més coses, Subi.
Més coses. Parlem d'obres.
Vinga, parlem d'obres.
Si ja ho enllaçarem doncs, amb una pinya, mira, deixa'm passar a llegir la pinya de fa uns anys.
Fem-ho venir bé, doncs va, vinga. Entrem amb la secció Què deia la pinya i ho enllacem amb les notícies. Carai, avui com hi anem.
Sí, mira, doncs això passava l'any 96, el número 68 de la revista La Pinya, era el setembre del 96. Es veu que, bueno, hi havia un article que es titulava així, La cursa per les construccions. Es veu que aquí a Sant Feliu, aquella època ja estàvem esgarrifats per la mà de bloc de pisos que s'hi estaven fent, no?
Fa 10 anys d'això, eh?
Fa 10 anys, sí. Es veu que les grues doncs, inveïen, doncs, com es diu ara en americà, la skyline santfeliuenc, no?
Sí.
I, bueno, n'hi havia, no us en recordeu, al Pool, es van fer aquest bloc de on ara hi ha el Pool, abans era Can Mules.
Sí.
Que als baixos hi han fet tres locals comercials, un és el Pool, l'altre les Modes Mari i Can Torret, uh-huh. Abans això no hi era, eren uns horts,
sí.
Uns barracons. Després també estaven fent obres allà al Pla Valós, on ara hi ha la nova farmàcia,
uh-huh.
I bueno, comentaven que, bueno, que amb aquest moviment doncs, el poble doncs, podria arribar en pocs anys a 10.000 habitants. I bueno, que a més s'haurien de condicionar doncs, les cases doncs, que ara estan tancades, que hi ha moltes cases encara que... que ara ja s'han anat enderrocant i fent pisos, no?
Això era l'any 96.
L'any 96, amb 6 milions de pessetes, podies comprar doncs, un petit piset de dues habitacions.
Tira-li.
Sí, sí, 56 metres quadrats.
Déu-n'hi-do.
Això fa 10 anys, eh?
Déu-n'hi-do.
I ara, pels que no n'hem comprat...
Amb això no compres ni la plaça de pàrquing, d'entrada. Ja.
Es veu que fins a 30 milions, la vivenda doncs, més cara que podies comprar eren uns 30 milions, això, una casa aprellada...
Ara és la més barata, Gemma.
Sí.
T'ho dic per quan t'hi posis.
Sí, sí. Es veu que, doncs, que en poc temps, 100 vivendes per vendre, doncs, i locals comercials... Doncs...
Vaja, que el poble estava ple d'obres i de construccions, sovint.
Sí, sí.
Estava, hi havia grues per tot arreu.
També hi havia una... També s'estaven fent uns pisos allà a la carretera... una mica més amunt de Can Torrents, allà a l'Avinguda Catalunya, abans d'arribar a la Roca Grossa també es van fer uns pisos. I bueno, doncs ara hem comptat les grues i obres doncs, que inveixen Sant Feliu
hem
de Codines i podem contestar.
10 anys després, aviam si la situació ha canviat. Ha canviat o no, Subi?
Doncs podríem dir que més o menys s'ha multiplicat per 10.
Per 10.
Per 10, sí. Així és comptant per sobre.
Per sobre.
Sí, mira. Mira, a Santo Domingo estan fent dos blocs que ho fan els constructors Aguado, Aguado amb els del Fonoll, al costat de la Guàrdia Civil i la cantonada de l'Ildefons Cerdà. Bueno, aquests blocs, més els que ja han fet, que donen al carrer Hospital. Aquí n'hi ha dos. Una promoció que està fent el Ramos és a davant del quartel, pel cantó que dona la plaça de Santo Domingo, també hi ha un bloc de pisos.
De finques Codines.
De finques Codines, sí. Al costat dels Pinets també hi ha una grua, també estan fent uns pisos. A Can Vilalta han començat aquesta setmana a fer els fonaments per muntar la grua. Una mica més avall, aquells camps que eren de l'hospital, també estan fent uns pisos que... Aquests a Can Vilalta em sembla que ho fa la Codinenca. Aquests de l'hospital ho fa el de l'Hostal del Sol, el Vilavalls.
Vilavalls.
També, un bloc de pisos. Aquests amb uns 50 habitatges cada pis, cada bloc,
sí,
em sembla.
Sí,
eh?
Sí.
Vull dir,
no s'hi posen per poc.
Ja estem dient els 100 pisos que fa uns anys, l'any 96, deien.
Què més, Subi?
Després, el camp de Cantalet. També. Allà anant cap a les escoles. També estan fent un rebaix doncs, que almenys hi ha dos soterranis de pàrquing, que déu-n'hi-do. Davant del Carreres, un bloc que ja gairebé l'han acabat, que l'han fet els Arteseros, i llavors més enrere n'estan fent dos. Sí. Dos més. A Can Ribalta, també, al carrer Barcelona i que dona la carretera. També un bloc de pisos que també n'hi cabran uns quants.
Que, per cert, informem sovint que, degut a aquestes obres, demà al carrer Barcelona, durant el matí, no es podrà aparcar. En la part de dalt, o sigui, des de Can Ribalta fins a on hi havia abans la ferreteria, no es podrà aparcar, des de les 8 del matí fins a la 1 del migdia. Aprofito per dir-ho.
Aquí al costat del bar del Pere també han fet un preu de 3 de blocs, que n'hi ha algun que encara s'està acabant. Aquí darrere, al carrer del Pedró, em sembla que és Pedró, aquí darrere la ràdio.
Just darrere la ràdio.
Sí, també hi ha un grup de cases aprellades, també. Darrere el camp de futbol, també per la part de darrere, allà hi ha la bombona de gas. També van fer un bloc de pisos fa un temps, fa un any o així, i ara n'estan fent un altre.
Sí.
Després, per acabar, hi ha els dels Solons, que no sé com estan ara. Però també han anat fent blocs de pisos i em sembla que ara últimament hi havia un per...
Que està gairebé acabat.
Aquell que toca vigues, diguéssim.
Que dius...
És l'últim terreny de Sant Feliu abans de tocar vigues.
O sigui que...
Que dius, l'any 96 ens exclamaven de les construccions que hi havia. 10 anys. S'ha multiplicat.
Fent 16 multipropietats d'una mitja d'uns doncs, 10 o 15 habitatges cada propietat, o 20, no sé.
Déu-n'hi-do. Subi, no puc acabar el programa avui sense que m'expliquis això que has llegit a la pinya també de l'any 90 i algo, 93,
sí,
em sembla que és.
Sí, era el novembre de l'any 93.
Tens 30 segons.
Un supertomàquets, els supertomàquets de la família de l'Enric Ripoll. Es veu que l'Enric Ripoll, el seu hort aquell any, hi va plantar uns tomàquets que se li van fer de quilo. De quilo. El més gros li feia 1,80 kg. I això era notícia de la pinya. Es veu que ell ja va comprar aquesta llavor de tomàquet dient que es farien molt grossos.
A l'any 93,
sí, sí.
A Can Ripoll feien aquests tomàquets
sí,
de quilo.
Que proporció no té res d'envejar d'una de les carbasses que van presentar l'altre dia al concurs de carbasses.
Inclús hi apareix una fotografia aquí en aquesta pinya de l'any 93... que doncs, ens parla d'aquests megatomàquets.
Sí, sí, són com la majoria es veu que feien un quilo, arribaven al quilo.
Déu-n'hi-do.
Això era notícia a la pinya l'any 93. Els tomàquets, els supertomàquets de l'Enric Ripoll.
Coses curioses que anem llegint en aquesta revista que és la pinya. Bé, sovint, ens veiem el proper dijous, si et sembla.
Sí, home.
Gemma, ens veiem el proper dijous.
Fins dijous.
Joan, ens veiem el proper dijous. Dius-vos que la setmana que ve tenim el Salvador Artesero, que és actor santfeliuenc, i volem que ens expliqui la trajectòria i el que està fent. Bona nit i fins la setmana que ve. Un petonàs